Valladés, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Avui en Pleiades parlem dels noms dels pobles valencians i per a fer-ho hem convidat Joan Carles Membrado Tena. Benvingut, Joan Carles.
Gràcies.
El nostre convidat naix a Vila-real, la Plana Baixa. És doctor en Geografia per la Universitat de València. Ha realitzat la tesi doctoral sobre la indústria ceràmica de la Plana de Castelló i també ha col·laborat en alguns volums de Geografia de les Comarques Valencianes. Ha publicat estudis sobre cartografia, com ara Cartografia oficial a escala 1-10.000, l'Atles toponímic valencià a escala 1-25.000. També destaca pels seus treballs sobre geografia aplicada al sector industrial de la ceràmica i la construcció, com per exemple Vila-real, ciutat industrial, el taulell i les altres indústries en la història, el present i el futur de la ciutat, la indústria ceràmica de la Plana de Castelló, que és un estudi geogràfic amb una versió abreujada de la seva tesi doctoral, i també ha estat coordinador de dues exposicions organitzades per el Corte Inglés, l'Institut Cartogràfic Valencià i l'Ajuntament de València, anomenades València de cara al mar i València Història i Comerç. Ha treballat a l'Institut Cartogràfic Valencià i actualment és professor al Departament de Geografia de la Universitat de València. Joan Carles, ja veiem que este currículum va completant-se a poc i cada vegada que vens s'estén molt més. Bé, avui parlem de l'origen dels noms dels pobles valencians, no? Una idea que se sol tenir sobre els noms dels pobles valencians és que hi abunden molt els d'origen àrab. Fins a quin punt podríem considerar que és encertada aquesta idea?
És bastant encertada. Els topònims municipals valencians, els municipis valencians, l'origen del nom dels municipis és més d'una tercera part de tots els municipis valencians són d'origen àrab. Tenim molts topònims, sobretot tots els que comencen per Beni, Bena, Vina, són noms que deriven tots de Beni, que vol dir la família D o els D. I llavors en tota la zona central, sobretot en la zona de la ribera del Xúquer i de les serres d'Espadà i de les serres d'Aitana, serres bètiques en general, hi ha moltíssims municipis. Molts d'ells són de dimensions reduïdes, però bueno, són municipis, al cap i a la fi, que és el que compta. I efectivament hi ha més d'una tercera part de municipis que són d'origen àrab.
I podríem dir que hi ha una distribució espacial determinada per a cadascun d'aquests grups de topònims, a banda dels llocs que acabes d'anomenar, no? Perquè t'ho dic més que res perquè per la meva zona hi ha molts benis també, la Marina Alta en té molts.
Sí. Els topònims d'origen àrab sobretot destaquen en la zona de la Ribera del Xúquer, les planes litorals, l'Horta de València, totes les planes litorals, la plana de Vinaròs fins i tot, tocant a Catalunya, la Vega Baja, a tocar de Múrcia, la Safor, la Marina, pues hi ha molts topònims d'origen àrab. Després totes les serres, sobretot, les serres especialment, les serres on es van refugiar els moriscos, ja després de la fundació de Jaume I, la serra d'Aitana, la serra d'Espadà, també hi ha molts d'origen àrab. I aquestes són les zones on predominen molta diferència. Després, però en general estan per tot, des de Vinaròs a la Vega Baja en trobes per tot. O potser on no n'hi ha gent tants és en la zona interior. En la zona interior n'hi ha menys, no són tan freqüents. Després,
quina seria els percentatges i la distribució que correspondria als topònims que no són d'origen àrab, als altres grups?
N'hi ha un terç d'àrabs, n'hi ha un terç de catalans, d'origen català i castellà, encara que d'entre català i castellà afegits, pues, català és el 90% i castellà 10%. Mm-hmm. I estos predominen sobretot al nord del Millars. al nord del Millars n'hi ha molts topònims, perquè allí va haver una neteja ètnica directament en temps de Jaume I dels àrabs que van ser expulsats cap al sud. I allí directament els pobladors catalans van portar noms, van portar la llengua i van portar també els nous noms, encara que no, també n'hi ha alguns d'origen àrab, com Benassal o Albocàsser. Però després els d'origen català estan un poquet per tot, i n'hi ha molts en la zona castellanoparlant. És curiós que avui dia són les comarques castellanoparlants com la Canal de Navarrés, quasi tots els topònims són d'origen àrab, començant per Tous, Navarrés mateix, gent de Navarra, en fi. I en la Vega Baja també, en la Vega Baja, en la Baix Segura, no oblidem que fins al segle XVIII també es parlava català, i encara tenim topònims, pues, Guardamar, que encara es parla, com Formentera, per exemple, i Oriola, que ha sigut sempre el nom tradicional. Després hi ha una tercera part restant que són d'origen llatí o d'origen preromà. Sobretot d'origen llatí, n'hi ha molts d'origen llatí, començant per la mateixa ciutat de València. Oriola, de fet, és d'origen llatí també. I des d'origen preromà, pues, sobretot es troba en les ciutats més antigues. Normalment les ciutats més grans de l'actualitat, moltes d'elles capitals de comarca, són noms d'origen preromà. Alacant, Elx, Sagunt, Xàtiva, Dènia, totes aquestes, ja vos dic, les ciutats més importants se remunten més arrere en el temps, i la seva fundació es remunta abans fins i tot dels temps romans, i són noms d'origen ibèric. Ibèric, la llengua ibèrica que es parlava així abans dels romans. Només n'hi ha un que podria ser celta, que és Sogorb, podria derivar de Segòbriga, però la resta són tots ibèrics i coincideixen quasi que normalment en les capitals de comarca.
Molt bé. Bé, hem vist que tu mateix has assenyalat que el segon grup més important de topònims municipals és els que sorgeixen després de la conquesta de Jaume I i que són en català valencià, i també has assenyalat que aquests topònims abunden fins i tot a les comarques que avui són castellanoparlants. Això com s'explica?
Bé, s'explica perquè estos pobles, en el Regne de València, la llengua oficial després de la fundació de Jaume I era el català al costat del llatí. El castellà no era llengua oficial. I és possible que en alguns d'aquests pobles, com Viver, són noms catalans, Viver, Toràs, Montant, Tous, Bunyol, noms que sonen molt catalans i que avui parlen castellà.
Sot de Ferrer.
Sot de Ferrer, Sot de Xera, n'hi ha molts. En aquests pobles, antigament en alguns casos es parlava català, després es van castellanitzar. En altres casos, és possible que no s'hagi parlat mai català. És possible que allí sempre es parlava l'àrab, l'àrab andalusí de la zona, i després ja els aragonesos vingueren a repoblar-los. La qüestió és que com la llengua oficial era català, pues, molts d'estos encara continuen tenint el nom en català i no ha sigut traduït. Pot ser perquè no sabien com traduir Tous a castellà. I s'ho han deixat així.
Perquè no s'ho han proposat.
Perquè no s'ho han proposat, no? No s'ho han proposat massa.
Però en alguns casos sí que s'ha produït una castellanització de noms en la zona castellana, parlant de noms que originalment eren encara més purament catalans, no?
Sí que s'ha produït este cas. Per exemple, en el Baix Segura, Rojals havia sigut part del terme de Guardamar i era Rojals, i avui dia és Rojales, Rojale, amb accent d'allí de la zona, i no, n'hi ha bastants casos que s'han castellanitzat. Sí, pues això, ara mateix no me ve al cap, però sí, n'hi ha uns quants casos més.
Sí.
Joan Carles, a mi és un dels temes que m'ha agradat a muntó, i de fet el meu pare sempre n'explicava també, i també com tu, a casa, i sempre m'ho ha explicat. Aleshores, de vegades em ve al cap, podem dir que sabem el significat de tots els noms dels pobles valencians? Podríem dir-ho?
No, de tots no. Hi ha noms que no sabem el que significa. Podem sospitar-ho, però no. Sagunt, per exemple, Xàtiva, sí. No sabem.
No ho sabem, no. Exactament.
Sagunt, Xàtiva, Dènia... Són noms d'origen ibèric que encara no s'han... Gandia és un topònim molt dubtós.
Així?
Gandia és molt dubtós. N'hi ha alguns...
Gandia és dubtosa. Vaja, d'on vinc jo?
I què? Espera, tu. Ho has estudiat alguna vegada?
No ha arribat, però...
Coromines, Joan Coromines, diu que en una opinió bastant estrellatada de les toques, normalment Joan Coromines ho encerta, però diu que ve de Grècia, de la illa de Creta, Candia, que n'hi ha a la capital de... Els venecians li van dir Gandia en el segle XV. Uh-huh. Gandia és molt anterior al segle XV. No pot ser que vinga d'un topònim posterior.
Uh-huh. Avui dia es diu Iraklion, per cert.
Iraklion,
ni
sí.
Tan sols és Gandia.
I hi ha altres que diuen que podia vindre de l'ibèric, Cant, uh-huh. que vol dir alguna cosa com pedra, muntanya. D'ahir deriva el llatí Cantus, que també és una... Té, Cantus, que després en castellà ha donat canto, en castellà, en valencià és còdol, que sí, que podria significar això, una muntanya, perquè Gandia està pegat a la muntanyeta aquesta.
Sí,
i n'hi ha alguns topònims així com Cantàbria, que també seria el mateix origen, Cant, mm. o Canta la Piedra, o Canta Vella, són estos que no tenen res a veure amb cantar. No, tenen a veure, no, que pareix que siga que Canta la Piedra, siga que la pedra canta, no. El canta és com canta, canto, cantó, i és com un racó pues, muntanyenc.
Sí,
hi ha alguns que sí que defensen aquesta teoria.
Mira, jo trobo que no m'ho havien explicat mai. És de Beni sempre els agradava molt explicar-me'ls, però eixe, el de Gandia, mira que som d'allà.
És que Gandia, i Alcoi és complicadíssim també. Alcoi, n'hi han tres orígens. Coromines diu que ve de l'àrab, que vol dir poble fortificat. Després n'hi ha alguns que diuen que venen del llatí, d'alcolis, del coll, com si fos un coll.
Uh-huh.
I els que molts altres diuen que és ibèric. Ilicugui, que seria la ciutat de la ciutat principal, la ciutat el racó, no me recorde, perdó. Era un origen ibèric, que Ilicugui hauria evolucionat per influència àrab al coll.
Uh-huh.
Però bueno, probablement siga ibèric, però tampoc està, és mera especulació.
I n'hi ha algun nom que si el significat abund de muntó?
Algun tipus de
significat? Algun tipus de significat que trobem a muntó, perquè és Venice, per exemple, que sí que es trobem a muntó.
És Venice és el que més, és Venice. El Venice amb diferència, n'hi ha 60 antropònims àrabs, pues, dels quals 40 deuen ser Venice. 40 municipis que són Beni, Bena, Bene, Vina o...
Vinalesa també entraria.
Vinalesa també entra.
Vinalesa, Beni, Faraig, per exemple.
Sí, Vinaròs.
I Borbotó.
No, Borbotó no. Borbotó. Borbotó no comença per...
Alcúdies sí que n'hi ha moltes, també, no?
Alcúdies n'hi ha tres municipis i després moltes partides. Alcúdia és... Mira, un dels que més abunda és el significat de muntanya o tossal.
Mm-hmm. Sí.
Alcúdia vol dir el tossal.
Uh-huh.
L'Alcúdia de la Ribera, l'Alcúdia que està a costa de Galcira i Carlet, és un tossalet mínim. Només té 3 o 4 metres més alt que la resta de la Ribera, però ja per això davant d'una riuada, ahir se salven, ahir no s'ofeguen, i la resta sí. Llavors els àrabs li van dir l'Alcúdia. Després l'Alcúdia de Veo sí que és una muntanya més clara, l'Alcúdia de Crespins també, però n'hi han molts més. Culla i Cullera, Culla i Cullera venen de l'àrab i vol dir muntanya també, i esta paraula àrab, Culla, deriva al seu torn del llatí Cuculla o Cuculla, que és caputxa. El que porten els avui dia els que fan provessons, els caputxes.
Nazarens.
Els nazarens, això. Pues això, Culla i Cullera serien la muntanya. Culla és la part més alta del seu terme, al capdamunt d'una muntanya, i Cullera és l'única muntanya en tot el golf de València, des d'Orpesa fins a Dénia, fins a Xàbia. És l'única muntanya. Per tant, és una muntanya molt notòria, és la Cullera. No té res a veure amb la Cullera de menjar. És,
sí, no.
És la Cullera de...
I els de Cata. Parcel·la.
Cata és parcel·la, efectivament. Cata Roja, Cata Dau...
Cata Marruc.
Cotes, Cata Marruc. Coromines diu que Gata també.
Gata.
Però en el cas de Gata, jo tinc més dubtes. O sigui, alguns proposen que el Cabo de Gata resulta que és el Cap de Gata, un cap dels més importants d'Espanya. Però és que Gata està a costa del Cap de la Nau, que també és un dels caps més importants d'Espanya. Llavors, és possible que encara que no estigui a costa del Cap de la Nau, podia haver-se desplaçat el topònim o simplement des de Gata es veu molt bé el Cap de la Nau. La qüestió és que podria vindre de Capita, Capta, Cata, Gata. Podria tindre aquest origen, igual que el Cabo de Gata.
Que Capita seria el cap.
Capita
no?
Vol dir punta o cap.
Punta. Això és el que venia Jordi, quan avui veníem a la universitat, que Jordi és de Gata,
sí.
I estàvem parlant-ho. I diu, sí, diu, l'última teoria és que a tal lloc, des del poble, diu, hi havia una punta.
Mm-hmm.
Diu, i clar, bueno, el Gorgos està clar, el riu Gorgos, que d'ahí Gorg, no? Un Gorg,
sí.
Tal, i parlava de la punta, sí.
Sí, bueno, podria ser una punta dins del poble, podria ser la punta del cap, podria, sí. No sé, podria ser, podria derivar d'ahí.
Que guai.
Bé, hem fet ja, hem parlat un poc sobre els accidents de la geografia física que tenen a veure amb el nom dels topònims, no? Mm-hmm. Molts d'ells al·ludeixen a depressions i elevacions, o dit d'una altra manera, a valls i muntanyes. A banda de l'Alcúdia, que ja l'acabem de dir,
sí.
Quins ens podries comentar més?
Pues bueno, el mateix poble d'Altura, que és un nom transparent. Calp. Calp és curiós perquè en Gibraltar, el penyal de Gibraltar, en llatí es deia Calpe. Calpe, i Calpe és una paraula d'origen iberi que vol dir penyal, vol dir un penyal a vora mar. I clar, aquest topònim també existia en València i era Calp. I per tant vol dir el penyal. El penyal d'Ifac és, o el penyal de Calp és el penyal del penyal, per dir-ho així. Perquè Calp vol dir penyal. Uh-huh. La Llosa, n'hi ha tres, la Llosa, sí. I els tres volen dir una muntanya més aviat plana per dalt, com una uh-huh. llosa. Tots tenen Montfort, Montitxelvo, són noms que comencen per Mont, Montroi. Montroi és la muntanya roja. El que passa és que té un... no és roig, sinó roi, la influència mossàrab. La influència mm-hmm. del mossàrab. Montant, Montesa, Morella. Mm-hmm. Morella deriva, segons Coromines, de Molella, una mola xicoteta. Mm-hmm. Perquè, a costat de les altres moles que n'hi ha prou dels porcs, pues allò són moles grans, però la de Morella era una mola xicoteta. I ahí és on està el castell, que és una xicoteta mola, i ahí està el castell, i a les seues faldes ha crescut la...
Una mola també és una muntanya amb la part d'alt... Alta plana, no?
Plana, sí.
Que no acaba en pic, sinó en pla.
Exacte. Mm. Molt important el puig. El puig és transparent també. El puig mm-hmm. és curiós perquè en València ja no se diu puig, se diu tossal. Tossal o muntanyeta, s'ha perdut. Però en la toponímia existeix i abunda moltíssim. A Xàtiva, a la Marina, al Maestrat, al puig, així a l'Horta.
Puig de Santa Maria.
El puig de Santa Maria. I el puig és això, que s'ha perdut en la parla habitual, però s'ha mantingut en la toponímia com una relíquia. Igual que Torrent. Normalment diem el barranc, ja no diem el torrent. Però en la toponímia de Torrent encara es conserva el nom del torrent. El barranc de Torrent és el barranc del barranc o el torrent del torrent. Sí, sí. I el puig és curiós perquè es diu el puig de Cebolla, i Cebolla segurament deriva de Jubaila, i Jubaila és un nom àrab que vol dir muntanya. O sigui, el puig de la Cebolla és el puig del puig. I de Jubaila, o Jabal, està Jabalambre, està Jabaloyes, això està en Aragó, però bueno, que deriva Gibralfaro, Gibraltar, tot això deriva de Jebel. Jebel és muntanya en àrab. Mm-hmm. D'acord. Mm-hmm. Peníscola també és... Bueno, Peníscola derivaria de península. I després, respecte a les valls, bueno, Rocafort, molt interessant com a muntanya, perquè de Rocafort se van traure totes les pedres per construir la Catedral de València, la Llonja, per construir les Torres de Serrans, se van traure de Rocafort. Per què? Pues perquè és el poble, la primera muntanya més prou de València, del terme de València. Està a uns 8 quilòmetres i fora de Rocafort tot és horta, ahir no hi ha pedra. Van anar a la primera cantera, a la primera pedrera que van trobar, que era Rocafort, i a mitja roca, i la de Godella, les dos, van construir les principals monuments medievals, que per això tenim monuments de pedra en València i no tenim aquests monuments de pedra.
I era perquè era una roca molt forta.
Era una roca molt forta, primer que estava al costat, i segon perquè era una roca bona, era roca de calcària, blanca, la roca tan bonica que tenim, que al costat de les pedres, per exemple, en Madrid, és una pedra molt grisa, molt resistent, però una pedra bastant lletja. La de València és una pedra blanca molt bonica. Teulada també d'alguna manera indicaria la part alta del terme de Teulada, mentre Moraira estaria baix. Seria des de la Teulada, es veu pues, la mar, però convenia que estiguera en la part alta perquè, com sabeu, els pirates berberiscos fins al segle XVIII feien incursions a la costa de la Marina, a tota la costa valenciana, que estava tota plena de torres de guaita, per això, i raptaven a la població i se'ls enduien al Ger. Per tant, Teulada se situava a una distància de la qual pogueres pues observar. Este és d'origen català, este és transparent, no té cap complicació. De les valls, Ademús i Daimús, per exemple, és terra baixa o depressió. Alguns diuen que pot ser també racó, i racó d'Ademús seria el racó del racó, en aquest sentit. Càrcer molt interessant. Càrcer vol dir la vall d'empresonada. Una càrcer, en llatí, és una presó. Sí. És una vall empresonada perquè està envoltada per les muntanyes del Cavalló, per les muntanyes del Canal de Navarrés, per les muntanyes de la Llosa de Ranes, per tots els costats, i per l'altra banda té el Xúquer. De manera que és inaccessible. El Xúquer era tan violent i tan devastador que no se podien fer ponts, només podies travessar en barques. Llavors, la vall de Càrcer, malgrat que està en la ribera i pareix que sigui molt pla, era una autèntica presó, que d'ahir no podies eixir només quan el Xúquer t'ho permetia. Però per tots els costats està la vall de Càrcer. Sí. Follos és... Hoyos seria en castellà, és un nom d'origen llatí, que és una zona fonda. Valls n'hi ha moltes, en quatre en la Marina, Alcalà, Ebo, Gallinera, Laguar, però també la vall d'Alba, la vall d'Uixó, la vall del Monacit.
La Gallinera, per què serà Gallinera? Era perquè hi hauria moltes gallines.
No.
I he sempre estat intrigada.
No me'n recordo ara del nom, però Gallinera, Coromines li dona una explicació molt més sofisticada que això. Que és que ara mateix no me'n recordo, però era una cosa...
És curiós també que al País Valencià hi hagi tres pobles, el nom dels quals significa confluència de rius, i a més en tres llengües distintes. Pots explicar-nos aquest cas?
Sí, la més clara de totes per a nosaltres és el Forcall. El Forcall és una forca en la qual s'unixen tres rius, que són el riu Bergantes, de Morella, el riu Cantavella, que ve de l'Aragó, i el riu Calders, que ve del terme de Morella cap al sud.
De la mateixa manera que la forca té tres braços, no? Doncs s'unixen els tres rius.
Exacte. Tres forques donen un pal, d'alguna manera. Sí. I el Forcall està justament en la confluència dels tres rius. Després, d'origen llatí també és fàcil, que és cofrentes. Cofrentes en llatí és confluentes. I ahí conflueixen els dos rius més importants de València, els més cabalosos, que són el Xúquer i el Cabriol. I conflueixen justament on està el poble de Torrent de Cofrentes, que està una miqueta elevat. I n'hi ha d'altres pobles que deriven de confluentes famosos, com per exemple Coblenza, en Alemanya, on conflueix el Rin i el Mosel·la. I en la Catalunya Nord, Conflent, el comtat de Conflent, perquè també n'hi ha, conflueixen dos rius allí. L'altre és més inversemblant, Montaverner. Qui diria que Montaverner és una confluència de riu? Doncs sí, en àrab. Muntab Annar vol dir la confluència del riu. Annar és el riu en àrab. De fet, el Nil Blau, quan passa pel Sudan, es diu Annar Asrak. Annar Asrak és el riu blau.
A l'Asrak era el senyor blau.
Efectivament. Annar Asrak.
Sí, sí.
I el Muntab és la confluència. I allí conflueixen, efectivament, el riu Albaida i el riu Clària, no? Justament al costat mateix de Montaverner. O sigui, que no busqueu un origen d'un taverner que va pujar a la muntanya, com molts han volgut creure, perquè és això.
És que de vegades la toponímia...
Guadassuar també és el riu, no?
Guadassuar també és el riu. El riu de la família Suar. En este cas és un antropònim. Sí.
I diu que com altra vegada la toponímia despista, perquè el que es fa és que es reinterpreta amb el temps, no? Com que Muntab An-Nahr per als àrabs era comprensible, però per als pobladors que venien de Catalunya no ho era, ho varen reinterpretar a la seva manera, no? I Montaverner. Pues,
per dir Muntab An-Nahr van dir, anem a dir una cosa que ens sembla pròxima, i van dir Montaverner. Van passar a Montaverner.
Sí.
I en el cas de Montcada, això no...
Montcada és un dels pocs toponims, no n'hi ha molts, que són segurament trasplantats directament de Catalunya. És a dir, que és aquest...
Pues ara ho diu Montaverner perquè, clar, no, eixa no la veia, perquè està tota plana allí, està tota horta, i aleshores
Montcada,
no...
Montcada seria, pot ser dos coses, uns senyors de la... uns guerrers, de servidors de Jaume I que van vindre, no recordo el nom, el cognom era Montcada,
sí,
és Montcada.
Sí, això sí que ho havia buscat en l'enciclopèdia, això.
Exacte. I l'altra opció era que fora directament el poble de Montcada i Reixac actual, que gent d'allà l'haguera trasplantat. Siga una cosa o l'altra, la qüestió és que en aquest cas és un dels que venen directament de Catalunya. N'hi ha uns quants, Montcada,
ja,
Polinyà...
Ja, doncs això és de Montcada, ho haurien de saber i bastant i assumir. N'hi ha alguns d'allí que ho hem assumit ja. senyor. Vale. Doncs hi ha d'altres topònims que no al·ludeixen directament a un element material determinat, sinó que expressen la localització de la població respecte d'algun element que és pres com a referència. Joan Carles, quins casos d'aquesta mena trobem al nostre país?
Pues sí. Els toponimistes estaven al·lucinats amb torres. No torre, ni tres torres, no, torres, diu, quantes torres han d'haver ahí, perquè amb tanta torre no. Bueno, pues torres sembla que realment ve de l'àrab tura alturat, que vol dir a la vora de les vores, la vora de les vores del camp o de l'àger saguntí, perquè el camp de Morvedre, en el seu moment, era el terme general de Sagunt, i a una de les vores es troba Torres Torres. A l'altra banda de Torres Torres ja és el Baix l'Alt Palància. I probablement Torres Torres vulgui dir la vora de les vores és dins de la part perifèrica del terme de Sagunt, la perifèria.
La perifèria extrema.
Per la perifèria extrema, efectivament. Mm-hmm. Enguera, que ve de Inguina.
I això m'agrada molt.
Enguera.
La trobo molt xula.
Enguera ve de Inguina, vol dir angle. I és que Enguera justament es troba en un angle, en una vall sense eixida, en un cul-de-sac, en un atzucac.
Angle o engonal, també. No?
O engonal, engonal, també d'ahir deriva engonal.
Sí, sí, sí.
Justament ahir que les carreteres ja no poden anar més enllà d'Enguera. Enguera pots arribar, però després tens que eixir per la mateixa carretera,
sí,
perquè està
sí,
al fons
sí, sí, sí.
d'una vall. Antella i Andilla. Antella i Andilla volen dir el fi, el límit, en ibèric, la frontera. Efectivament, Antella està en la vall de Càrcer, que també vol dir aixina com una cosa tancada, entre una muntanya i el riu Xúquer, i Antella està ahí. I per entrar després tens que eixir per la mateixa carretera perquè no n'hi ha un altre camí. I Andilla passa igual. Andilla de la Serrania, venint des de Llíria, arribes a Andilla i després has de tornar perquè després la Calderona impedeix que continues. I el Cublas és curiós perquè el Cublas ve d'Alquibla. La Quibla, com sabeu, la mesquita de Còrdoba, tot això és el lloc on es prega i està orientada cap a la Meca. Està orientada cap a la Meca, cap al sud-est. Llavors, respecte al pont, que era la capital de la Taifa on està el Cublas, doncs el Cublas se situa justament al sud-est. Llavors, des de la gent del pont dia, ens anem a l'Alquibla, a la part del sud-est, i efectivament pues, era això, és una... És de localització, de respecte a un altre poble.
I pel que fa als elements de geografia humana, quins són els que més habitualment trobem reflectits en els topònims valencians?
Pues entre els de geografia humana, a mi m'agraden molt, per exemple, els de camins. Els de camins, per exemple, Albalat. Albalat n'hi ha tres municipis, però després n'hi ha moltes més partides. Els tres albalats que n'hi ha pues, coincideixen amb antics camins romans. Dos d'ells amb la Via Augusta. Albalà dels Sorells, que és la part de la Via Augusta, venint des de Dertosa o Tortosa fins a València, i Albalà de la Ribera, que és l'únic punt on es podia travessar el Xúquer. I no amb una barca, sinó perquè hi havia un gual. Hi havia un gual
a peu pla.
Hi havia un gual en el qual s'enxamplava molt el riu i els cavalls i les persones pues, podien travessar. Bueno, també, si volien, podien agafar una barca, però tampoc no calia. Llavors, Albalà de la Ribera és el punt exacte on estava el camí, la Via Augusta, que ara que un poquet precari, però és que clar, el Xúquer amb les inundacions no pagava la pena fer un pont.
Se'ls enduia.
Se'ls enduia i llavors pues mira, pues anem per el gual i per el gual d'Albalat és el nom. I després l'Albalat de Tarongers està en el camí de Morvedre o de Saguntum a Caesar Augusta o Saragossa. I bueno, després a banda de... Després n'hi ha molts, per exemple, el que ha comentat Elisa, de Cota, geografia humana, les tavernes, per exemple, tavernes per a les carreteres, tavernes de Vallinga, tavernes de Blanques, les olleries, l'olleria és un lloc on es fa ceràmica, les poteries és on es fan pots de ceràmica i per això potries, que ha perdut la E.
La Font d'en Carràs queda clar, no?
La Font d'en Carràs, no, sí, aquesta és d'origen de les aigües.
Ella queda clara. De fet, n'hi ha una font.
Exacte.
El xorro. El xorro està allí.
No hi ha dubte, no? I la família Carràs.
La família Carràs també, en el seu castell t'ho feia pols, però sí. No? El terrat tremol, llavors diuen.
Després hi ha 9 pobles. Pobla de Vallbona, Pobla Tornesa, molts pobles de Benifassà, etc. 3 llocs nous.
Pobles, perquè allí diuen Pobla.
Bueno, sí,
la Pobla.
Pobles. 9 viles, Vila-real, Vila Joiosa, etc. Barraques, com Barx i Barxeta, i el poble de Barraques mateix. Aldees, com Daia, Alqueries de la Plana.
La Comtesa.
Alqueria de la Comtesa. L'Alcora, que vol dir en àrab el plural d'Alqueria és Alcora. En fi.
Sí, no.
No és una, sinó moltes.
Moltes.
Doncs ara, esta pregunta la veritat és que és molt interessant i la pensàvem. Crida l'atenció que hi hagi un grup de topònims anomenats epítets elogiosos. En un món on la publicitat és importantíssima i saber-se vendre és molt important també, podríem dir que aquests noms no solament serveixen per a denominar una localitat, sinó també per això, per a fer-ne publicitat?
Sí, bueno, sabeu que avui dia, tu que eres de la Marina, i no, no cal ser de la Marina, en molts llocs és així. Les urbanitzacions es venen com Bell Horizonte, Vista al Mar, Vistas Preciosas, Vista Hermosa, i totes aquestes mandangues, perquè estan totes en castellà. No totes, eh? Marina d'Or, que és una de les pitjors, està en València. Però bueno, vull dir que el fet que estigui en València no millora la qualitat.
No millora.
Però bueno, la qüestió és que sí, que això no és, no s'ho acaben d'inventar els promotors, això existeix des d'època dels romans.
O sigui que... No, de fet, hi havia un article de la publicitat que ja tractava tots aquests aspectes, i estava molt interessant, ja parlava de la publicitat que es feia.
De fet, això que acabes de dir, ja en la toponímia menor, a Pego, hi ha una partida que es diu Penya Roja. Evidentment, està clar, no? La penya era roja. I ara, fer una urbanització, l'hem posat Bella Roja.
Per a fer-ho més...
Més bonico.
Més elogios.
Entre els epítets elogiosos tenim Belllloc. Belllloc del Pla, alguns autors diuen que és un cognom, que podria vindre d'un cognom català, i n'hi ha un altre Belllloc en el Pla d'Urgell, prop de Lleida. Deixem-ho en el nom, sona epítet elogiós, encara que podia ser. No és especialment bonic, Belllloc, està enmig del Pla, no sé, bueno, també té la seva gràcia.
Però potser per això justament li va ficar el nom així, clar.
També, per atraure gent.
Exacte. Clar, clar. Era una publicitat encoberta.
Sí, sí, sí. El que és evident és Bellreguard. Bellreguard, la vista vella. La bonica, el reguard, l'esguard, és el català medieval. Vista Vella. Vista Vella, també pues, està allà a fer la mà en la muntanya perduta. És el poble més alt i més fred del País Valencià. A lo millor necessitaven gent perquè anar allí per... Mira, Vista Vella, això té que ser interessant. I allí a 1.200 metres d'altitud mors
de fred. És vella la vista, eh?
És bonica.
Vella.
Home, clar, si estan a 1.200 metres...
És molt bonica. Sí, sí, sí.
Jo estic pensant ara en Bellreguard. Doncs jo què voleu que vos diga? Tinc família allí? No ho sé.
Home, quan no...
És que no he estat massa, però tampoc
bueno,
és...
Quan no hi havia més que una alqueria, devia ser una cosa preciosa amb vistes al mar. I...
No ho sé.
A costat de Bellreguard està, de fet, Guardamar i Miramar.
Miramar sí que m'ha agradat més. Que veus el trobar més bonic.
També són bonicos. I el Guardamar, que està al costat d'Oriola.
El del Segura.
El del Segura, que és molt bonic també.
Perquè guardamar no vol dir que guarde la mar, sinó que la mira, no?
La mira. És català medieval.
Clar.
En italià encara es diu guardar i en francès
garder.
Sí, és la forma medieval catalana. No vol dir que sigui guardant. I efectivament és molt bonic, perquè hi ha un bosc de dunes, un bosc i unes dunes protegint els corrents marins.
O sigui, en aquella època ja per aprendre un poble ja s'insistien que tenia vistes a la mar.
Sí, sí, sí.
Insistia molt.
Què diu d'aquí? Publicitat encoberta.
O descarada, jo diria que descarada.
I un poble que és doblement relaxant i elogiós, que és Bonrepòs i Mirambell.
Exacte.
Bonrepòs i Mirambell, les dues coses.
Bonrepòs i Mirambell.
Sí, sí.
Que gràcia.
I València. València és un nom també petit elogiós, perquè València és... de valens, valentis, i vol dir vigor, força, i també és una forma d'atraure. València és això. No vol dir valentia ni això que alguns diuen, no? Sinó vigor i fortalesa. Fortalesa en el sentit de trobar-te en bon estat de salut.
Sí, benestar. I... benestar. De fet, els romans, per acomiadar-se...
Levanta feliç!
Els romans, per acomiadar-se, no deien adeu, sinó que deien vale, que volia dir estigues bo, estigues de bona salut, i de vale, valentia, vol dir estar de benestar, benestar físic i salut.
Aleshores, eixe vale que diguem ara no té res a veure amb el vale.
No, massa.
Podem intentar recuperar.
No, massa.
Bé, Joan Carles, hi ha un grup de noms de poble que provenen d'antrotopònims, no? O sigui, que prenen com a base el nom d'alguna persona o família. És molt abundant aquest grup en el nostre país?
És el més abundant. És el més abundant. En antropònims n'hi ha de 542 municipis, n'hi ha 100, n'hi ha un 100, exactament una centena, 100-101, i la majoria són àrabs. La majoria són àrabs, 68 són àrabs, dels quals 47 deriven de Beni, de Bani, en les formes Ben, Bena, Bene, Beni, Vin i Vina. I ja hem parlat d'aquests topònims. Després estan els antropònims d'origen llatí. Antropònims d'origen llatí és a partir d'una vila rústica que aprèn el nom del seu propietari. Per exemple, un senyor que li diuen Burrius, a partir de Burrius, la vila de Burrius era la Burriana. Un senyor que li diuen Solius, la vila de Solius era la Sollana. Un senyor que li diuen Emilius era la Emiliana i després Meliana. I un senyor que li diuen, per exemple, Carvilius era Carviliana. En aquest cas, a vegades se fan en femení i a vegades en masculí. De Carvilianus, Carviliana, no, Carvilianu. I després Carvilianu, per influència de l'àrab, passa a Carvilienu. I de Carvilienu a Carvilien. Carvilien. Igual que Ontinien, Ontunianus, en aquest cas també no és Ontinyana, sinó Ontinyen. Després ja, en català, un acabament EN és bastant estrany i llavors afegeixen una T al final. On decideixen fer crevillent, ontinyent, i això passa amb parcent, amb agullent, amb llutxent, amb bocairent, amb moixent, tots són noms de romans. I després hi ha senyors, quasi tots venen de Catalunya, com Cerdà, Vallès, Torrella, Roglà, que també donen noms a pobles, eren els senyors del poble. Mm-hmm. O Manuel Sanz era l'amo, el senyor de Manuel, i és el que li ha donat nom a Manuel.
Mm-hmm. Vale. Després, d'altres, en alguns casos sabem que al costat de la forma valència d'un topònim n'hi ha una altra, suposadament castellana, que pot ser oficial o no. Quina explicació podria tindre això?
Bé, la castellanització d'alguns topònims, en fi, és una castellanització moltes vegades aberrant. Per exemple, pues,
Fuente en Carroz, allò va Fuente ser mortal. Mon pare va demanar que es reconeguera i ell i més gent diuen, però sí. Ell dugué la iniciativa allà.
Sí, la Font en Carroz va ser el primer municipi, el primer municipi del País Valencià que va canviar el nom al valencià, el primer. Ho va fer en època, fins i tot, abans de que arribaran la democràcia pròpiament dita.
Doncs mon pare té la culpa.
La culpa és de ton pare. En l'any 77, la Font d'en Carròs va ser el primer poble que, efectivament... Després ja, en l'any 80, va vindre un grapat, un bon grapat. Però el primer va ser la Font d'en Carròs.
Font d'en Carròs, pueblo de Dios. Ho deien així, eh?
Què dius?
Sí, senyor, com us ho conté. Amb tots els ets i els uts.
I això, i bueno, i... N'hi ha molts més topònims que han sigut traduïts a mitges, en fi, no sé, Banyeres, per exemple, no se va dir Banyeres, van decidir deixar-ho en la forma en valencià, però van ficar una ñ, Tavernes li van ficar una B alta, en fi, ha sigut tot molt caòtic. Han fet traduccions, però que no són traduccions senceres, perquè haurien d'haver dit Tavernes. Després alguns sí que tradueixen les useres, li diuen useres, i ahí sí que ho fan femení en castellà. La Jana, el tradueixen com la Jana, però al col·legia no diuen alcoleja, diuen alcoletxa, amb CH. Benigembla, no diuen Benigembla, Benigembla, amb CH. O sigui que les traduccions han sigut absolutament caòtiques, sense cap criteri, i depenent de l'escrivà, el que li ha passat per ahir en cada moment. Carcaixent, escrita amb
Carcagente.
Carcagente, escrita amb una G, i Moixent, Mojente, escrita amb una G. Però Beneixida també és escrita amb una G. Però Xixona, Xàtiva, ho han traduït amb una J. La X se suposa que sempre dona J en castellà, però quan han volgut ho han ficat amb G, sense cap motiu etimològic, sense cap raó. I llavors, afortunadament, la majoria d'aquests topònims després han sigut revalencianitzats de nou.
I podem dir que aquest procés de revalencianització que va iniciar el pare de Debbie avui dia... Avui dia podem dir que ha culminat ja, que ja s'ha arribat a la total revalencianització dels nostres topònims?
No, encara tenim un grapat de topònims, uns 30 aproximadament, 30-40, que no s'han revalencianitzat. El cas més escandalós és el més trist, és el de Castelló de la Ribera. Castelló de la Ribera ha tingut molts noms en la seva història. Ha sigut Castelló de Xàtiva al principi, després Castelló de Carcaixent, i quan va vindre la nova planta a Villanueva de Castellón. Quan va vindre la democràcia, van decidir canviar-lo a Villanova de Castelló. Però, com que la gent de la comarca dia Castelló, més que no Villanova, van decidir llevar-li Villanova i dir-li Castelló. Però calia dir-li un segon nom, perquè n'hi havia altres castellons, com el de la Plana o el de Rugat. Llavors li van ficar la Ribera, no Xàtiva, perquè pensaven, és que pareix que siguem
dependents.
No, doncs anem a ficar la Ribera, que és la comarca. I van vindre alguns advocats de València, feixistes, però senzillament feixistes, van fer un pleit i van acabar guanyant. Van decidir que no, que Castelló de la Ribera no era el nom. Ho van celebrar com un triomf contra el catalanisme. En realitat era un triomf del castellanisme o de l'espanyolisme, perquè no es van dignar a traduir Villanova de Castelló. Van decidir tornar a la versió original Villanueva de Castelló. Ha canviat de nom 3 o 4 vegades, Villanova de Castelló, Castelló de la Ribera, Villanueva de Castelló, Castelló de la Ribera, Villanueva de Castelló, Castelló de la Ribera. Finalment s'ha quedat en Villanueva de Castelló, Castelló, i així és l'únic nom, l'únic poble de la Ribera que no té el nom en valencià, per culpa d'aquestes forces que
són una llàstima.
Que són una llàstima.
Joan Carles, ja per acabar, amb una nota un poc més positiva, quan l'Instituto Cervantes va convocar fa uns mesos una votació per internet per a triar la paraula més bella de la llengua castellana, finalment resultà que van escollir un substantiu que no era un nom comú, sinó un topònim de Mèxic, concretament Querétaro. També molts dels pobles valencians són per la sonoritat que tenen o bé pel significat particularment originals, interessants, bonics, diguem-ne, no? Així. Ens podries dir quins són els teus topònims municipals valencians preferits?
Un paregut a Querétaro podria ser Carrícola, perquè té una sonoritat pareguda. No, però no és dels que més m'agrada. M'agraden, per exemple, coincideix amb pobles bonics, també. M'agrada Morella, m'agrada Peníscola, m'agrada Altea, m'agrada Oriola, m'agrada Alacant, també, que no és que sigui també molt bonic, però bueno, el nom, la sonoritat que té, m'agrada molt. I ja he dit 5, no?
A mi m'agrada Xaló.
Xaló.
I Xeresa. Mm-hmm. És que sonen amb xe.
I Xeraco.
Xeraco.
I Xàtiva. I Xàbia.
Sí, això també m'agrada.
Que tots estos es va introduir Jaraco, no?
Sí, sí.
Jaraco, Jalón.
Que ja els van desgraciar totalment.
Els van desgraciar totalment.
La sonoritat la va perdre completament. Sí.
Pues mira, els meus preferits serien Elx, que trobo que és molt intens, està molt concentrat. Elx té molta sonoritat en molt poques lletres.
I té un bon misteri.
Aiora, que és molt eufònic, Aiora. Trobo que sona molt bé. Sona Aurora i és molt... Deixa. Després, un l'has dit tu, que és Carrícola, perquè és, no sé, té una sonoritat molt...
Concreta,
no? Molt, sona un poc com italià, Carrícola, com si estiguera en Sicília, una cosa així. I també en la mateixa línia, Fortaleny, per exemple,
Fortaleny.
O Benicull. Benicull també sona així molt... No?
Molt
ètnic. Sí. A més, Benicull és una barreja d'àrab i català que només es pot donar al País Valencià. I al sud extrem de Catalunya, però...
Benimarfull.
Benimarfull.
El poble del pare Fullana.
Ah, mira.
Benifarfull.
A mi m'agrada molt el que ha dit també Elisa, i després quan vivia a Montcada sempre m'ha agradat, però bé, ja l'origen que tenia. Benifarach m'ha agradat molt sempre. Benifarach ja trobava molt boniquet. I Vinalesa també m'agradava molt. I Beniarjó, per descomptat, al costat de la font, doncs m'agradava molt.
Ens agraden és que tenen sons diferents d'altres llengües.
També Miramar, no? M'ha agradat molt sempre. Miramar ha estat molt a gust allí quan t'ha anat. Daimús també m'agradava molt. Tinc molts bons records perquè va tot lligat un poc el moment.
Doncs Joan Carles, això ha estat interessantíssim, m'ha
encantat. Molt curtiu, molt curtiu.
Molt curtiu. Moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
Moltes gràcies.
I ara escoltarem la cançó Malaguenya de Barxeta, de Pep Gimeno el Botifarra, amb col·laboració amb Obrim Pas.
corregut arreu.
UPB Ràdio, 102.5.
En Plèiades, millorem el llenguatge.
Aquesta setmana volem dedicar l'apartat a les paraules serralada i ball, dos termes relacionats amb tot el que hem parlat amb Joan Carles Membrado. Tot seguit escoltem les frases que ens llegeix Toni.
Un dels meus somnis és fer una excursió per tal de visitar la serralada de l'Himàlaia. El nom d'Énguera indica la posició d'aquesta localitat al fons d'una vall.
Pel que fa al mot serralada, ens referim a un vast conjunt de muntanyes que forma generalment un sistema més llarg que ample. Recordeu que en valencià direm serralada en comptes del castellanisme cordillera. Quant al mot vall, ens interessa remarcar-vos que és un mot que canvia el significat segons el gènere que pren. Si diem la vall, ens referim a la depressió allargada de la superfície terrestre recorreguda, en general per les aigües d'un corrent fluvial o la conca d'un riu. Si diem el vall, ens referim a una excavació profunda feta longitudinalment al voltant d'una fortificació per a dificultar el pas de l'enemic des de fora fins al mur o fossat. Així doncs, cal tenir en compte quin és el gènere d'aquest mot per tal de fer un bon ús. Sabem que a cada comarca es diuen refranys diferents i tot seguit Toni ens n'explica un de ben bonic.
Si el Mondúber fa capell, pica espart i fes cordell. Aquest refrany, que es refereix a una muntanya propera a Gandia, vol dir que si els núvols apareixen, això vol dir que hi ha xàfec segur, per tant millor quedar-se a casa. Però a la plana, concretament al meu poble, en un les diem si el puntal fa capell, pica espart i fes cordell.
Aleshores s'unifiquen les comarques com
exactament.
Les persones.
I tant.
Safor i plana juntes.
A continuació, escoltem el grup Els Amics de les Arts, formats l'any 2005 a Barcelona, un grup que es caracteritza per les seues cançons de folk pop amb melodies senzilles, pinzellades d'electrònica, jocs de paraules i ironia com aquesta, Jean-Luc.
Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir. No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats.
I et deixo aquí sobre un pobre llit, perquè ara no, però després fot rasca. Ja veuràs, si tens gana, vols aigua, tu mateix pots fer com si fossis a casa.
La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat. Fer un cim, fer 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Però ja no passava res. Només aquell silenci trencat pel meu somier. Potser no era el seu tipus, millor que no fer res. I amb una paret al fons, impresa en blanc i negre, hi havia un pòster d'en Godard. Potser ell podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no. Com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, ella no ho vol. Després què? Després tot això acaba siguent un rotllo patatero.
Em va convidar a fumar.
UPB Ràdio, 102.5.
En Plèiades, preguntant, es va a Roma.
Preguntantes va Roma, Joan Fuster continua fent-nos de guia pel sud valencià i, en concret, per una ciutat tan interessant com Elx, on es troben dos patrimonis de la humanitat. Si la setmana passada parlàvem d'un d'aquests, el Palmerar, avui ho fem de l'altre, és a dir, del misteri o la festa d'Elx. Toni?
A Elx s'ha de venir a mitjan agost. La calor és aleshores sufocant i cruel, ho advertisc. Però espera el visitant una compensació grandiosa, el misteri. Patrona d'Elx, com de tantes altres ciutats guanyades per Jaume I, és la Mare de Déu Assumpta. El 15 d'agost, per tant, celebra la Festa Major, la qual consisteix principalment en una representació d'un drama litúrgic, tot cantat, una verdadera òpera, amb el tema de la Dormició de Maria. El misteri és obra de l'edat mitjana, en el nucli, però, tot i conservar intactes passatges d'un arcaisme escruixidor, el text, la partitura i l'escenografia han sofert moltes alteracions al llarg dels segles. El text, probablement, menys que la resta. És una peça del teatre català del segle XV, escrita en versos senzills i amb un desenvolupament, dins del poc que dona de si la trama, espectacular. La música té, en gran part, origen eclesiàstic i folclòric, melodies gregorianes i romansos populars que els actors, gent del poble, espontanis i destres, canten encara amb una peculiar inflexió melismàtica, orientaloide, de vegades esbalaïdora. Altres fragments són ja arranjaments cultes, compostos pels polifonistes valencians del Renaixement. La posada en escena, tot i tenir un indubtable aire medieval, degué enriquir-se i complicar-se en temps barrocs. El misteri es representa en l'església arxiprestal de Santa Maria, sota la cúpula monumental. Un cadafal de fusta serveix d'escenari, però en els quadres en què l'element celestial intervé amb àngels o fins i tot en la mateixa compareixença de la Trinitat, una tramoia gairebé acrobàtica hi entra en acció. Suspesos d'un cable gruixut, davallen de l'altíssima cúpula uns artefactes brillants, de vegades fins amb 5 personatges embarcats, i en el moment de l'apoteosi final, mentre en puja un d'aquells, en baixa un altre, al seu encontre, per realitzar sobre el buit la coronació de Maria. Tot i és resplendent, arriscat, enlluernador, davant dels nostres ulls i de les nostres orelles admirats, es desplega el retaule bíblic i llegendari amb una ingenuïtat i una bellesa meravelloses.
Avui, quan en Pleiades parlem d'un element cultural valencià que va ser reconegut per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat l'any 2001, el Misteri d'Elx, no podem deixar de fer-nos ressò d'una estupenda notícia que hem tingut aquesta mateixa setmana, l'obtenció d'aquesta mateixa distinció per part d'una altra gran festa valenciana, la de la Mare de Déu de la Salut del Gemesí, que inclou la cèlebre muixaranga. L'enhorabona, doncs, a tota la gent del Gemesí que amb el seu esforç i la seva dedicació ha mantingut aquesta impressionant festa i a tot el poble valencià per a aquest nou reconeixement internacional de la riquesa del nostre patrimoni cultural. I ara, Toni ens planteja la pregunta d'aquesta setmana.
Bé, tornant a Elx, cal dir que també els il·licitants tenen molt de mèrit pel que fa a la supervivència del misteri. Només gràcies a la passió del poble d'Elx per la seva gran festa ha pogut sobreviure el misteri d'Elx, ja que el Concili de Trento va decretar la prohibició de les representacions teatrals a l'interior de les esglésies, però la gent d'Elx va aconseguir del papa Urbà VIII l'any 1632 un rescripte que li permetia mantindre viu el seu misteri. La perseverança dels il·licitants ha convertit així el misteri d'Elx en el darrer vestigi d'aquest tipus de manifestacions culturals que abans eren molt comunes arreu d'Europa. Però si hi ha una cosa que distingeix el misteri d'Elx, com ja assenyalava Joan Fuster, és la complexitat de la seva posada en escena i especialment la utilització de ginys aeris que li conferixen una gran espectacularitat. Podríeu dir-nos el nom dels tres ginys o artefactes aeris que transporten els personatges del misteri d'Elx?
Repetim la pregunta. Podríeu dir-nos el nom dels tres ginys o artefactes aeris que transporten els personatges del misteri d'Elx? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior en què us demanàvem, a banda del Elx, ens podríeu dir on es troba l'altre palmerar valencià important? I la resposta correcta ens la diu immediatament Toni.
Es tracta del palmerar de Sant Antoni o de Sant Anton d'Oriola, al Vall Segura, i per tant situat ben prop d'Elx. És aquest el segon palmerar més important, no sols del País Valencià, sinó de tota Europa. Limita amb el nucli urbà i històric d'Oriola i no s'ha vist perjudicat pel creixement de la ciutat, ja que aquest creixement s'ha produït en una altra direcció. L'origen del palmerar, com en el cas d'Elx, cal cercar-lo en l'època àrab.
I aquesta setmana la persona guanyadora és Jaume Traver Benavent. L'enhorabona, Jaume, ja saps que pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià situat a l'Àgora del Campus de Vera. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins al pròxim programa. I com que sabem que la setmana que ve molts fareu pont o fins i tot viaducte, us invitem a aprofitar aquests dies de descans per conèixer un poc millor el nostre país. Perquè darrere de topònims tan bonics com Elx, el Gemesí i molts, moltíssims més, s'amaguen pobles, paisatges, tradicions i trets culturals ben interessants que podeu descobrir. I això sense allunyar-vos gaire de casa.